La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia, bona tarda, bona nit, bona el que sigui. Albert, com estem?
Ja hi tornem. Ni bon dia, ni bona tarda, ni bona nit. Jordi, sempre t'ho he de remarcar. Que no, que això no s'escolta temporalment. Ja sé que ho dius amb bona fe, però no dic res. Benvinguts o benvingudes.
En algun moment del dia s'escolta.
Ui, avui vaig de cara a barraca. Això sí.
En algun moment del dia sí. No s'escolta en un moment sí. De l'espai-temps.
I sé d'algun que ho escolta més d'un cop al dia, eh?
Sí, més d'un cop al dia?
Sí, més d'un cop. És a dir, s'ha de ser friqui, per escoltar aquest programa més d'un cop al dia.
Bastant, o no? Bastant. Més d'un cop al mes. Jo ho trobaria bastant estrany, més un cop al dia complicat. Igual la convidada d'avui ens podria dir això del tema espai-temps, si la jungla de Torre es podia escoltar en un altre espai-temps que no fos el matí, la tarda o la nit.
Friso per saber qui és la convidada del dia.
A veure, aquí hem tingut, vam començar amb un
Friso,
polític,
sí?
Vam seguir una escriptora, maleïda, com ella mateixa es va definir.
Sí, ho va dir ella, eh?
I va acabar amb el Jordi Sunyer, que és una mena d'home del Renaixement, és mestre, és músic, sí. Que ha portat un bar,
bueno, és un home multitasca.
Però avui tenim una científica. Per tant, drets, Albert, dret. Posa't dret.
Et poso dret, perdoneu.
Jo també.
Bé. Atenció, espera't. Bé. Això s'ha de
si
fer
no
bé.
Si no es veu la ràdio, que hi ha algú mirant entre mig els foradets de l'ordinador.
Perdona, però això, si ho diem que s'ha de fer bé, s'ha de fer bé. Friso per saber qui és, Jordi.
Doncs avui tenim amb nosaltres una física. Tenim a Clara Prats.
Hola, Clara.
Hola, bon dia, bona tarda, bona nit.
Ei, molt bé, Clara, eh?
Bona nit.
Hàbil. O no?
No sé.
No es pot dir quina hora estem gravant aquesta... Però és legal, eh? És legal.
Guardarem el secret.
De fet, Clara, t'he posat... No sé si et sona aquesta sintonia. Bé, ara s'ha acabat. Però et sona aquesta sintonia? Sintonia?
Sí, home, i tant.
Home, ets una super Star Wars, eh?
Sí, super. El que passa que les stars ja fa temps que no les tracto, eh?
Sí.
Molt bé, primer de tot potser, Clara,
jo
crec que molt poca gent de la que ens escolta no et coneix, hi ha gent que sí, perquè hi ha gent que viu en galàxies molt llunyanes, almenys diríem, informativament parlant.
Paral·lela.
Però primer de tot, la Clara Prats, per què la tenim aquí? Perquè aquí el que fem a la jungla de la Torre és entrevistar gent de la Torre, però també entrevistem gent que té relació amb la Torre i gent que fa poc que té relació amb la Torre. I un d'aquests casos és la Clara Prats, que, poca broma, va ser pregonera de l'última festa major de Santa Rosalia.
De fet, és un honor, Clara? Jo encara no ho he sigut.
Mira... Veus? Un avançament pel lateral, no?
Sí, no ho seré mai, ja ho tinc assumit.
Va, diem alguna cosa més a la Clara, perquè la Clara Prats Soler és doctora en física. Actualment és investigadora del grup de recerca Biologia Computacional i Sistemes Complexos, BioComs, del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. I també és professora associada al campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya des de l'any 2002. A més, fa poc, des de l'any 2021, des d'aquest any, és Premi Matemàtiques i Societat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, compartit amb el doctor de la URB, d'aquí de Tarragona, l'Àlex Arenas. I com hem dit, doncs, té aquesta relació amb Torredembarra perquè estigueix a Torredembarra des de fa uns anys i, ja ho hem dit, ha estat pregonera de la Festa Major de Santa Rosalia.
Caram, Clara, eh? Amb càrrecs ens guanyes a tots, eh? Deus tenir un DNI... Deus tenir un DNI molt llarg, eh? Si fossin cognoms, imagina't, el teu DNI seria com el de la Infanta, que per cert es diu Cristina Federica Antonia Victoria de la Santíssima Trinitat de Borbón i Grècia. És a dir, que quan va a fer alguna petició i necessita el DNI, imagina't, deu treure un DIN A3 de DNI.
Com a mínim.
Clar, no,
com a
mínim. No li deu cabre en els formularis aquests que s'han d'omplir, no li deu cabre el nom enlloc.
Què va, imagina't. Però no diem res de la monarquia, encara ens agafaran.
Encara es tancaran. En el pregó, Clara, et definies com a baranejant. Això és molt, molt torrent, eh? Els baranejant. Quan t'hi vas trobar, sí, que queien d'aquesta manera, o que no sé, com va arribar aquesta denominació tan torrenca?
Aquesta denominació de baranejant em ve per la família política. Per la família política meva són baranejants de tota la vida. I el 2002, precisament, quan vaig entrar a la Politècnica, que ara ho dèieu, just aleshores també vaig començar a festejar i vaig començar a complir la família política venint aquí a Torredembarra. Ara, doncs, sempre hi passem una part de l'estiu, des de fa uns quants anys, sobretot des que tenim nen, que venim a passar una part de l'estiu i algun cap de setmana fem escapades d'un dia, també, i algun cap de setmana també intentem quedar-nos per aquí baix.
Almenys ara podreu vindre gratis, gratuïtament, perquè no cal pagar viatges.
Sí, això ho notarem, eh? Notarem bastant, això. Sí, és un regal.
Ep, Sònia, sempre hi ha algun despistat.
Aquest qui era, el dels viatges?
No, aquest és un burro, un burro que sortia per aquí.
Però aquests no poden passar per l'autopista, perquè sempre hi ha aquell cartell que els carros no passen per l'autopista.
Per cert, sí, tens raó. Per cert, Jordi,
sempre tinc raó.
Sí, hi ha dues paraules que ha fet servir la Clara que m'han robat el cor. Una és festejar, feia temps que no ho escoltava, festejar, i l'altra és baranejar, perquè correctament en català seria estiuejar, però m'encanta la paraula baranejar. Perquè, clar,
sí.
Jo que sóc de Bajamar de la Torre, del barri marítim, doncs m'encanta aquesta paraula, Clara, baranejar.
Tu també has vingut al Tafullà per amor, Albert.
Ah, sí, per amor, perquè hi vaig festejar, clar.
Tot lliga, tot lliga.
Sí, sí, lògicament. I és que a casa qui porta... No? La batuta és la dona, eh? Clara, sí o no, estaràs d'acord amb mi, no?
No sé què dir-te, eh? Segons per què.
Va,
segons
vinga.
Per què.
Que
però bueno, jo també sóc de batutes una mica, eh?
El teu home no ho sentirà, això, home, ja no pateixis. Ens escolten quatre, tranquil·la.
Quatre i al cabo. Mira, Clara, abans fora d'antena, quan encara no havien començat, et deia que avui, doncs, una de les persones que sortiria aquí, que sortiria un comentari que va fer sobre tu, és Josep Bargalló, el que va ser conseller d'Educació, Torrenc. Sí. I va fer una entrevista a l'últim número del Torredembarra Actualitat. Diríem que la Jungla de Torre és filla del Torredembarra Actualitat, que és aquest mitjà doncs, que fa un parell d'anys que traiem, que és un mensual en paper. I va dir, quan li van preguntar sobre la gestió de la pandèmia, del dia a dia de la gestió de la pandèmia, va dir, sempre agrairé, com a persona de formació humanista, a científics com els doctors Josep Maria Argimon o Clara Prats, que et formulaven hipòtesis i anàlisis diferents, buscant el perquè de les coses, però acabaven dient-te, no hi ha res segur. I he acabat malfiant-me del científic que et deia, això segur, perquè al final ha resultat que no ho era.
Sí, senyor.
Per tant, Clara, suposo que ha sigut molt difícil durant aquesta pandèmia, des del març de l'any 2020, clar, formular hipòtesis de cap on avançaria això del coronavirus.
Sí, clar, més quan et dedicaves a explicar que feies models matemàtics i prediccions, això és el que se't demanava, que et preguntaven, no? I durant molts mesos vam estar explicant que això dels models i de les prediccions no eren boles de cristall, no? Que ja ens agradarien boles de vidre on veure el futur, sinó que al final la ciència avança també a través d'hipòtesis i a petits passos, no? I quan una cosa no se sap i hi ha incertesa, doncs s'ha d'explicar. I amb aquesta pandèmia, la veritat és que fa 2 anys no coneixíem la Covid-19, no teníem aquest coronavirus, no en sabíem res, i passar del res al tot, que és el que hem fet aquests 2 anys, doncs clar, comporta passos endavant, passos enrere, passos al costat, i la ciència doncs avançant poc a poc, i no, evidentment no hi ha grans certeses ni grans veritats, sinó que s'ha d'anar desgranant una miqueta tot plegat.
Perquè, clar, el que feies abans era estudiar la malaltia a la qual dedicaves més esforços en la teva vida laboral era la tuberculosi. Una malaltia que potser ens sona molt, molt antiga, però encara existeix i fa molt de mal en alguns països.
I tant. És una malaltia que abans de la Covid, cada any, any rere any, generava 1,5 milió de morts al planeta.
Un milió i mig de morts.
Diuen The Big Killer, a vosaltres que us agrada això en anglès. The Big Killer és la gran assassina de les malalties infeccioses. És la que ha matat més enllà de tota la història de tuberculosi. I en tenim aquí també, a Barcelona n'hi ha a moltes ciutats europees, hi ha tuberculosi, també en zones més rurals, però no tant, i hi ha programes de control molt bons i que han de funcionar perquè la cosa segueixi doncs, sota control. És una malaltia que aquí es pot tractar, però altres zones del planeta no ho tenen tan fàcil, no? I això acaba morint moltíssima gent cada any.
Perquè, clar, és cert que els éssers humans com a éssers vius, si ens miréssim amb lupa d'aquella microscòpica, veuríem els milions de bactèries que portem damunt?
Ui, en portem moltes, sí, sí.
Sí?
Sí, sí, són la part imprescindible de nosaltres. De fet, si agafes tots els bacteris que tens als intestins i tot això, pesen gairebé més que la massa que tenen és bestial, sí, sí.
És a dir,
no
que
podríem viure sense els bacteris.
És a dir, que si jo que sóc molt petoner, que m'agrada veure doncs, a les amigues, fer-li dos petons, a la família, als tiets, a les tietes, m'agrada abraçar, m'agrada tocar la gent, tocar en el bon sentit de l'expressió, ens ho hauríem pensat més d'una vegada, no? I em refereixo al context que vivim, no? Amb aquesta situació pandèmica, etcètera, no? M'explico,
sí,
no? M'explico, no? Vull dir, ara a mi em costa saludar, no? Com saludar abans. he passat de donar, d'encaixar la mà, d'abraçar-me i tal, a...
Allò del puny.
Allò del puny, no? Que encara, no? Que és una mica absurd. Perquè,
però això ens ho deien molt abans, el del rentat de mans,
sí.
Els companys que tinc més de l'àmbit sanitari, això ho han repetit tota la vida, que la millor prevenció de la grip és rentar-te les mans. I ara sembla que no sabem dur sense rentar-nos les mans, no? Potser és una cosa que hem après a base de bufetades i que ens servirà ara per un, no? Pels propers anys, fins que ho tornem a oblidar.
Sí, sí, sí. Sí, ho creus?
Ja m'estic començant a trobar malament.
Sí, sí. Mira que abans de formular la qüestió he pensat en tu.
Jo ja començo a sentir com un mal de panxa, una cosa, un malestar.
Ara, quan sortim de l'estudi, em maleiràs tota la vida per dir-te això. No et tocaré, tranquil, no passa res. No,
una cosa clara, en quin moment recordes que penses, suposo que és el febrer, o si potser febrer o març del 2020, dius, això del coronavirus, del Covid-19, això ens portarà problemes si pot ser una cosa, entre cometes, històrica? En quin moment va tindre aquest clic?
Doncs no sé, sabria situar el moment precís perquè realment tinc com una boira al voltant d'aquelles setmanes, perquè van ser tan bèsties. O sigui, recordo el canvi de sensació de quan ho teníem a la Xina, que ens miràvem com de lluny i gairebé veiem aquells carrers deserts i la gent amb mascareta pel carrer i ens semblava com ciència-ficció, no? I com que aquests són uns exagerats. I quan ja vam veure que saltava aquí a Europa, que es començava a veure a Itàlia, a Espanya i tot, que començaven a pujar els casos, aquí ens van saltar totes les alarmes. Però va ser qüestió de tants pocs dies que de pensar que no, aquí estem, aquí no passarà res, a la cop adonar-te de la que teníem a sobre, que és que no et sabria dir el moment precís. Va ser molt, molt bèstia tot plegat, la veritat.
Jo recordo, jo a Itàlia, recordo que un cap de setmana, que va ser quan va sortir a Bèrgamo, on sembla que era la ciutat més afectada, clar, dius, Itàlia està aquí al costat, i veus això, que hi havia molts morts, hi havia les funeràries estaven saturades, allò que ja un calfet te recorre l'espinada, perquè dius que està aquí mateix, és l'altra banda del mar.
Sí, sí, estàvem, sí, sí, allà ja es va veure que la cosa era molt, molt, molt seriosa. I vam apretar a córrer. Llavors sí que ja estàvem tots pendents de les notícies, de si, no? Si tanquem, si no que tanquem, si tot plegat.
De fet, us explico una anècdota. Jo un mes, més o menys, abans de que esclatés la pandèmia, vaig anar a una tenda de xinos, vaig entrar i em van posar aquesta cançó quan vaig entrar, i recordo que la dependenta ja portava mascareta i a més ja havia posat un plàstic entre el taulell i doncs la clientela, i em va sorprendre. I de fet vaig sortir del xino pensant, aquests són extraterrestres, no? Vull dir, una mica irònicament, no? Fotent-me, no? I ho diré així de clar. Doncs mira, 30 dies després estàvem tancats, I quan ens van tancar, llavors em va venir la imatge aquella i vaig dir, doncs mira, no anaven tan mal encaminats. És molt fort, això,
no, però, Sí, sí, tant i tant. Clar, ells també estan en un entorn... És que aquí això de les epidèmies ens quedava molt lluny de tot el que és l'Europa occidental. Però hi ha zones del planeta que les epidèmies és una cosa que està a l'ordre del dia, no? I en el fons estaven, en el fons i a la superfície, molt més ben preparats que nosaltres. I culturalment, doncs, els semblava molt més natural el fet que hi ha una epidèmia, hi ha alguna cosa, doncs, ens hem de protegir d'alguna manera. I en aquest cas, doncs, la cultura xinesa és molt més propera, no?, per les epidèmies que han tingut els darrers anys, a reaccionar, no?, i a fer-se la idea de la magnitud de la tragèdia.
Perquè s'ha gestionat bé aquí, Clara?
Això de bé o malament sempre fa la... Jo penso que és injust dir, qualificar si s'ha fet bé o malament. Hi ha coses que s'han fet millor, hi ha coses que s'han fet pitjor. No estàvem preparats, jo crec que aquest és un punt en el que estem d'acord absolutament tots. I evidentment a posteriori és molt fàcil dir és que haguéssim hagut de, no? Però quan és el primer cop que t'enfrontes a un problema com aquest i saps el que comporta, per exemple, o t'imagines el que pot comportar tancar la gent a casa, no? És una mesura molt bèstia, no? Les retallades de drets i de llibertats que tenim i que durant tots aquests mesos s'han estat regulant, és molt bèstia, n'has d'estar molt convençut per fer per prendre una mesura d'aquestes, no? Evidentment, que si haguéssim tancat una setmana abans, doncs s'haguessin estalviat morts, doncs evidentment, no? 2 i 2 són 4, tampoc podem negar-ho. Però d'aquí fer un judici de s'ha fet tot malament o s'ha fet tot bé, jo crec que seríem injustos, no? Que n'hem d'aprendre, hem de veure quines coses s'han fet bé per repetir-les, quines s'han fet bé per millorar-les de cara al futur, no? I veure com podem estar més ben preparats una altra vegada.
Perquè la teva feina, Clara, en aquestes primeres setmanes de pandèmia, estem pensant això en el mes de març, d'abril del 2000, del 2020, que em sembla alguna entrevista que en un altre mitjà vaig sentir que havies dedicat moltes, moltes, moltes hores. Quina era la teva
sí.
feina exacta, doncs, com a física i com a matemàtica?
Doncs, d'entrada, el que se'ns va encarregar, perquè a nivell europeu es van adonar o van constatar, no?, que la part aquesta d'anàlisi matemàtica i de predicció era molt important per poder gestionar bé la pandèmia, i van d'entrada intentar muntar una xarxa de gent que feia models a Europa. I aleshores ens van contactar nosaltres d'aquí, buscaven un grup espanyol i els van passar el nostre contacte. I la feina d'entrada va ser aquesta, va ser intentar muntar un sistema de prediccions que funcionés, de poder anticipar, al principi eren 2-3 dies només el que passaria, però poder anticipar una mica, doncs, perquè es poguessin prendre les decisions amb més coneixement de causa. El que passa que ens vam trobar també amb tot l'embolic de les dades, que al principi, bueno, hi havia molts problemes de dades a tot arreu, i de com interpretar aquestes dades, com analitzar la situació, com dir si estem bé o malament epidemiològicament parlant, no? I tot plegat ens hem trobat fent anàlisi també de dades, no? I fent indicadors, i fent mapes, i fent gràfiques, i fent coses que no eren les prediccions que ens havien demanat, però sí que ho necessitàvem per donar tot el context, no? I per donar un cop de mà també en el que sabíem fer nosaltres, per ajudar a gestionar millor la pandèmia.
Molt bé, doncs, bueno, abans d'entrar una mica a mirar el futur, perquè també volem mirar el futur, anirem a la primera secció i escoltarem sí. el Gerard Requesens, que avui entrevista a un altre personatge torrenc.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens.
Molt bones, doncs en aquesta quarta secció, en aquest podcast del Torredembarra Actualitat, avui visitem una persona molt coneguda a Torredembarra, per moltes raons, per la seva vessant política, per la seva vessant cultural i per la seva vessant també social. És el Gerard Ciuró, un nom que segur que sonarà a molta gent. Hola, Gerard, què tal?
Hola, què tal? Bona tarda.
Benvingut i anem a conèixer-te una miqueta més i anem a conèixer sobretot la teva relació amb Torredembarra. Com sempre preguntem als nostres convidats, quin és el lloc que si poguessis agafar la màquina del temps aniries en aquesta Torredembarra del passat?
Bueno, sens dubte aniria a lo que era el Roquer, és a dir, la zona del Roquer, quan encara doncs, no hi havia el port, era un espai que a Torredembarra, doncs, tots els que l'havíem vist i l'havíem gaudit de joves, doncs és un espai que ens agradaria segur tornar-hi.
Es troba a faltar, no?, gairebé 30 anys després aquest Roquer.
És un dels llocs que es troba més a faltar, perquè ja dic, doncs, sí, hi havíem viscut molts moments bonics de la nostra joventut, i això doncs, és d'aquelles coses que a Torredembarra jo crec que, per bé que el port doncs, va suposar una millora en certes coses, doncs, també vam perdre moltes altres.
Quin és el moment de l'any que més t'agrada al nostre poble?
El moment de l'any que més m'agrada al nostre poble, jo crec que, esclar, sens dubte, és la festa major, els dies previs ja de la festa major, més enllà del dia de Santa Rosalia. Jo crec que la preparació aquests dies abans, amb assajos, en aquest cas ara doncs, que tinc la sort de formar part dels malcasats, però sempre he estat vinculat a les entitats, i jo crec que això, aquests dies abans, que tens el neguit i les ganes de que tot surti bé, però són, sens dubte, dies molt bonics, que estàs amb gent propera, amb gent en què t'ho passes bé, i realment doncs, jo crec que són aquests dies els que et fan sentir una mica aquest esperit torrent que tenim, no?
Quan el Gerard Ciuró vol desconnectar, vol relaxar-se, quin lloc del nostre municipi és el que tria?
Doncs home, al marge de la platja, que jo crec que això doncs, tot és el gran patrimoni que tenim, però m'agrada molt caminar pels camps de Torredembarra, per la zona de Garrofers, a Oliveres, tot aquests camins rurals, a la Pedra Seca i tot això. Doncs allí tinc a més un petit terreny en el qual doncs, tinc la sort de poder-hi anar a desconnectar i a passar els dissabtes o passar els moments que tinc. I és un espai que m'agrada i m'hi sento a gust, i la veritat doncs que bé, també s'hauria de fer el possible per mantenir aquest patrimoni que és això, no? La Pedra Seca i aquesta agricultura que hem anat perdent una miqueta.
I ja per acabar, què és el que milloraries a Torredembarra?
Home, de Torredembarra es poden millorar, sens dubte, moltes coses, però jo crec que hem de seguir o s'ha de treballar per potenciar doncs, una miqueta, mantenir aquest patrimoni històric, que jo crec que està una mica malmès. És a dir, tenim espais com Torre de la Vila, com el Castell, fins i tot, que jo crec que se'n pot treure molt més partit i que es poden fer molt a la Vila del Moro, etc etc. Jo crec que Torredembarra ha de ser capaç de potenciar una mica això, posar-ho en valor, i sens dubte seria també un atractiu turístic i crec que ens ajudaria una miqueta més a part de les moltes coses bones que tenim, jo crec que això també seria positiu.
Doncs Gerard, gràcies i que vagi molt bé.
Ah, gràcies a vosaltres.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens. A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La Jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Jordi, ja sabem on fer la...
Para, a veure, que
s'exciten, s'exciten.
Ara,
fora d'aquí. Fora, ara.
Senyor alcalde, m'ha escoltat, eh?
Ai, quin és el senyor alcalde?
Gerard Ciuró, l'alcalde del Vall de Malcasats.
Ah, correcte, dic. Ara no sé si vinc del planeta Mart o què.
El Vall de Malcasats, ja sí. Ho diuen, s'ha creat perquè el Gerard Ciuró sigui alcalde finalment de Torredembarra. És la raó final.
Podria ser. Però ja que parlava el Gerard Ciuró que té un terreny, home, ja sabem on farem la propera barbacoa, eh?
Gerard... Jo n'he fet el terreny del Gerard Ciuró.
Ah, sí?
Sí,
I no m'heu dit res.
No et vam dir res, no, perquè sabia que t'acabaries tu.
Clara,
tot.
Ja ho veus, això?
Tu acabaries
tot. És a dir, fan una barbacoa a esquena meva, eh? És molt fort. A tu et passa això o què? Fan barbacoes les teves amigues a esquena teva?
Doncs no m'ho han dit mai. Els hauré de preguntar.
Ara ha sigut políticament correcte, no, la punyetera, eh?
La Clara no fa pinta com tu d'acabar-se de totes les existències d'aquell dinar.
Sí, és veritat. Jo sóc una mica el cotxe escova, saps? Ho menjo tot.
Clara, el Vall de Malcasats el coneixes, que és nou d'aquest any, és un vall nou a Torredembarra.
Sí, però no el vaig poder veure aquest any. Aquest any, com que el temps va estar així una mica... anava a dir alguna paraulota.
Ja la pots dir, eh? Ja et dic, no passa res. Ho borrem després i ja està.
Per si de cas, escolta'm, era l'infantil.
Ai, pobres nens.
Aquest any me'l vaig perdre. Sí, o sigui que l'any que ve, a veure si...
Sobretot no hi vagis amb els cans, eh? Perquè per les edats que són els teus fills, el Mai de Malcasats no és massa bona influència, eh?
Bueno...
No, que sigui una mica més grandets. Allò ja, quan ja siguin a l'adolescència ja s'hi farà més gràcia.
Faré una escapada sola.
I si no, no hi vagis, eh? No passa res, eh? Que no et tiraran pedres, Clara. Escolta...
No, pedres no, però em fa gràcia veure-ho, això.
Home, clar, home.
Ja el vídeo penjat, ja el vídeo penjat el pots trobar. Sí.
Home, és divertit. Sí. La veritat que val molt la pena. Entre els Barsots i els Malcasats i el Vall de Serrallonga, serà per Barsots aquí, eh? Vull dir... no saps què fer, montes un ball. A Torredembarra passen. Escolta, m'avorreixo molt, què fa? Monto un ball, em cago amb tot el que es mou i no passa res, tu.
Sí,
I a més, Clara, això és el més fort, eh? És
no dir, dejan títere con cabeza.
Exacte, eh? És a dir, et cagues amb tot i a més et subvencionen per això. És brutal.
Clar.
És a dir, jo la meva feina em cago i no em paguen.
Quan t'han pagat tot, t'ho descompten del sou.
Perdona, Clara, què deia?
No, dic que quan s'acabi la pandèmia i m'avorreixi, ja sé què fer.
Clar, home, fas un ball d'aquests parlats i ja està.
Com li posaries?
Ai, no ho sé.
Quin nom, el ball? Perquè el ball del Viacoms no el veig massa...
Home, el ball de la pandèmia, no? Ja que hi ha el ball de la botella, no? Doncs el ball de la pandèmia.
Sí.
Un xis molt fàcil.
Sí, poc original,
això,
no?
Molt poc original.
Ho haurem de pensar millor, eh?
Bueno, tinc uns mesos encara.
Ara què dius, quan s'acabi la pandèmia, aquest podcast el pengem sempre el 15 de cada mes, per tant, des del 15 d'octubre està pensant aquest podcast. Hem d'esperar molts més podcasts per veure que la pandèmia estigui ja controlada i que puguem fer de vida normal?
Home, jo crec que ja seran poquets, eh? Que ja els podrem comptar amb els dits. No sé si els d'una mà, però els de les dues mans segur que sí, penso. A veure si ara tot canvia, eh? Des que estem gravant fins que es penja el podcast, igual ha arribat aquí la variant Delta +++ i ens ho espatllat tot. Però no, però ara la tendència hauria de ser a que cada cop es anés normalitzant més tot amb el nivell de vacunació que tenim i tot plegat, i sobretot quan aconseguim vacunar la resta del planeta, no? I amb això som molt privilegiats.
Sí, perquè això a mi em té d'una mala hòstia, francament.
Home, que hàgim hagut de tirar vacunes aquí. Exacte. Que... I en canvi altres llocs del planeta falten
mira,
vacunes.
I aquí a Catalunya, si no vaig equivocat i si no em corregirà la Clara, s'han tirat un 0,6%, perquè als Estats Units ha sigut entre el 5 i el 10. Vull dir que aquí encara hem filat bastant prim, no?
Però... I als Estats Units se l'han llançat moltes.
Sí, moltíssimes. Però clar, a mi m'emprenya de veritat quan es tracta de la salut pública, i ho remarco, pública i col·lectiva, que la gent faci el que li doni la gana. I ara ja he vomitat tot el que havia de dir.
Ja està, ja ho he dit.
Clar, home, perquè... És a dir, està molt bé que tinguem els, no, el dret a escollir el que hem de fer i el que no hem de fer, però aquests drets topen amb el meu dret a viure saludablement, és a dir, amb tranquil·litat. I, clar, a mi em diguin, no vacuno perquè vés a saber què ens hi posen, i dic, home, vaja, no sé, jo crec que... Jo no sóc metge ni físic ni científic, però, home, si ens ho posen...
Has provat lo de la cullereta per això o no? No sé si se t'enganxa el braç.
No, he provat, vaig intentar provar el lleixiu, però...
Com el Trump.
Però encara estic viu, per tant... No, va ser en poques dosis.
A mi la primera vacuna se'm va enganxar...
Però em fa molta gràcia, això, Ara parlo seriosament. El que hi hagi gent que encara qüestioni el fet de vacunar-se, no estic d'acord ja amb això.
Doncs bé, suposo que ho qüestionin és normal, no? Però, clar, però aquí tenim aquest interès superior, que és l'interès públic.
Exacte.
De problema de salut pública, el que comentaves ara. I, per tant, hem de treure tota l'artilleria per convèncer, sobretot, dels beneficis de la vacuna i dels pocs riscos, però bé, ja es necessita molta, molta pedagogia. I a certs entorns on no podràs entrar mai.
Uh-huh. Abans parlàvem de que quan trigaríem Jordi i Clara a una certa situació normal.
A mi no m'ho preguntis, eh?
Jo dic que normal ja hi és, perquè si ja fem botellots és que és normal, també en fèiem abans. El que passa que no amb grans concentracions com ara, no? Però amb això que vull dir, que també la gent, Clara, passa de tot també.
Ho diuen molt els metges, que ells estan a l'hospital i a pandèmia i surten al carrer i sembla que no n'hi hagi, no? Que hi ha com dues realitats que xoquen una mica.
Sí.
Però, vaja, portem molts mesos, també hi ha una cosa que es diu fatiga pandèmica i que pesa molt. I a més, ara també és cert que no estem fent vida normal del tot, però déu-n'hi-do, lo normal que estem podem viure ara mateix, si ens comparem amb fa un any i sobretot fa un any i mig.
Totalment.
És a dir, que estem bastant, bastant a prop de la normalitat. Jo crec que un esforç més i ja ho tenim, això.
És a dir, que ens podem menjar els torrons. Bueno, jo sé un que no se'ls menjarà, que serà Koeman. Koeman no podrà menjar.
Koeman i espanellets.
No arribarà espanellets, és molt fort, això, Pobret, el Koeman. Ets del Barça, Clara, tu?
A mi em preocupa el tema temporal. A veure si quan parlem haurà guanyat un munt de partits i serà el rei de la jungla.
Que ets molt optimista, Jordi.
No, molt, jo crec que sí. Fa cara que li queden 3 telediaris.
Sí. De fet, circula una imatge de Koeman que s'ha engreixat molt perquè diu que s'ha menjat els torrons.
Relativament.
Ets del Barça o què, Clara, tu?
I és que no sóc gens futbolera, ara quedaré fatal,
Ja fas bé, ja fas bé.
Jo tampoc.
No ho sóc gens.
Algun esport, però, t'agrada?
Sí, ara per dels fills i de la família política som molt de bàsquet, i el bàsquet la veritat és que el trobo molt més divertit de veure que el futbol.
Mira, avui és
la frase de Sergi Pàmies sobre el bàsquet.
Sí.
Diu sempre que...
Sergi Pàmies.
Ell diu que el bàsquet...
Molt perfil de basquetbolista no fa,
No, perquè és molt futbolero. Ell diu que el bàsquet és un esport on els jugadors suen molt i només importen els últims 5 minuts.
Això és veritat.
Sí.
Això és veritat. Però és divertit, és molt divertit de veure. De jugar no, perquè esportista poca cosa, Així en primera persona.
Sí, no t'agrada fer esport.
Sí, però em costa trobar el moment.
Home, tu ets de números, això
està
clar.
I altres coses, sí, de números i de música també. I llavors, queda bastant avall de la llista.
Quina música t'agrada, Clara?
Doncs bastant tota. Sí. Ets... Podem passar reggaeton?
Sí, t'agrada reggaeton?
No, els nens que em porten a casa.
És veritat, el meu també ho fa, això. El meu, jo penso, però...
Però bastant tot, eh? Des de, bueno, si em poses ara alguna cosa molt tecno, molt, molt hard, potser no, eh? Però música clàssica tota i música jazz, més pop-rock, tot aquest estil m'encanta.
Sí. Sí. Jo soc més de Benny Hill, eh? Jo soc molt, molt friqui amb això.
M'encanta.
I tant, home. Qui no ha vist Benny Hill? Home, quin clàssic. Deies que no eres d'esport, però sí de números, perquè per ser física i matemàtica, jo que soc de, més de lletres, bueno, de ciències socials, jo soc més d'economia, també. Però, home, matemàtiques i física, déu-n'hi-do, eh? Has hagut d'estudiar...
Vaig estudiar física, eh? El que passa que física fem moltes mates. Clar. I ara alguns llocs em diuen que sóc matemàtica. Però, de fet, jo sóc física, eh? Matemàtiques no n'he estudiat, no.
Però has tirat cap a la banda aquesta més matemàtica. No sé, penso en físics, per exemple, els homes del temps i dones del temps són físics, però han tirat més cap a l'altra banda. Tu has tirat més cap a la banda, diríem això, de models matemàtics, de previsió, que és un món en què, clar, que els números hi pesen molt.
Sí, no mai tant. El que passa que els físics utilitzen molts models matemàtics, eh? La seva eina principal són les matemàtiques, els físics, per estudiar coses diferents. I nosaltres, mira, ens hem posat amb les malalties infeccioses i per tant, apliquem totes aquestes eines que fem servir els físics normalment, les apliquem a l'estudi de coses més bio, més de la tuberculosi, de l'epidèmies i altres coses divertimentos.
La ficció... Bé, diuen que la realitat supera la ficció. Estaries d'acord, Clara?
Ostres, jo crec que amb aquesta pandèmia ens ho hem trobat de cara, eh? Que la realitat ha superat la ficció. Jo tinc la sensació, encara quan penso en els mesos del confinament dur, que la sensació era estar veient una pel·lícula, o estar dintre d'una pel·lícula.
Sí, sí, sí. Bueno, n'hi ha persones que viuen en una pel·lícula tota la seva vida, eh? Sobretot els que fumen aquells cigarrets que fan riure.
Has volen legalitzar, tu.
Doncs jo estic... Mira, és una cosa amb què estic d'acord que es legalitzi, tu. No per mi, que jo no fumo, però home, evitaríem moltes màfies, tu. I a més, seria una altra manera de recaptar impostos que ja no recapten prou, que encara en volen més, doncs mira, això estaria bé. No, Clara?
Sí, no sé, no tinc una opinió formada, hauria d'estudiar el tema. Però
és prudent, és prudent.
Sí.
Nosaltres sempre, amb els convidats, intentem relacionar-los amb un animal de la jungla. Sí. Per ara hem tingut una girafa, una pantera i un gat. Això del gat en una jungla, jo continuo sent bastant crític en aquesta elecció. Un gat en una jungla, pobra bèstia. Tu quin animal series en una jungla?
És que s'han vist tantes coses rares, tu.
Sí, paro raro.
Ostres, de jungla no ho sé. Clar, és que m'he vist bastant formiga, històricament. El que passa que ara ja no sé què sóc. Però fins fa un parell d'anys jo era bastant formiga. D'aquestes que va fent tranquil·lament, discretament i va fent feina.
I, però, clar,
però ara, la seguida s'ha percebuda. No ho tinc molt clar.
Sí. Home, doncs jo crec que ho lliga bastant, eh? Formiga.
Jo m'apunto, formiga.
Formiga, sí. Tot i que les de la jungla...
No sé si n'hi ha a la jungla, eh?
Sí, home, i tant.
Sí. Segur que n'hi ha, segur, hi ha de tot allà.
Home, allà...
Hi ha gats,
imagina't, si hi ha gats. Però sí que hi ha formigues, eh? I a més, d'aquelles que mosseguen, a més, eh?
Sí,
que
fan molt de les vermelles, sí. D'aquelles vermelles.
Correcte,
ah, mira,
sí.
Ostres, no sé si formiga vermella, no sé, si m'hi sento gaire.
Vol dir que mossega, eh? La Clara, li agrada mossegar.
Va, parlant de mossegar. Anem a la segona secció, perquè avui anem tardet, eh? S'està allargant, això, eh?
Anem a la segona amb el Guillem Bargalló.
Doncs bé, tenim ja el Guillem Bargalló, que avui a veure de què ens parla, de quines dates ens posarà. Mira, ja està, ja... Ja ens han entrat alguna bèstia. Hola, Guillem.
Hola, què tal?
Escolta, avui, amb el del tal dia farà un any, quin tema tocaré?
Doncs mira, com que avui venim d'un cap de setmana, per començar l'octubre, en què els castells han recuperat una de les seves millors imatges, amb la Diada del Mercadal amb diverses colles, amb una actuació completa, recuperant el 4 de 8 de la represa castellera, i a sobre teniu com a convidada la pregonera de la Festa Major de Torredembarra, ha decidit parlar de dues dates, no només una. Avui farem una excepció i parlarem de dos dies. Parlarem del 8 de setembre de 1852 i del 6 de setembre de 1853. Tenen una cosa en comú, són dues cartes al director que van publicar al Diari de Barcelona, escrites per Joan Manyà i Flaquer, el periodista de Torrenc, que anys després acabaria sent el director d'aquest mateix diari. I en aquestes cartes, Mañé i Flaquer parla sobretot de la Festa Major de Santa Rosalia, sobretot parla de castells, i per a molta gent són considerades les primeres cròniques castelleres.
I de què ens destacaríem d'això, Guillem?
Doncs és molt divertit, perquè Joan Mañé i Flaquer és torrenc, és nascut a Torredembarra i, per tant, sap una mica de castells. No en sap potser molt, perquè ho veurem després, però sap del que parla i es nota molt. Com qualsevol torrenc, tu mateix, Albert o Jordi, que sou periodistes, que a vegades heu hagut de parlar de castells, si haguéssim d'entrar en coses molt tècniques, potser ens perdríem una mica més, però podríeu fàcilment parlar de castells. Doncs Mañé i Flaquer era una mica així. I fa una carta al diari en una època, el 1852, en què la gent de Barcelona no en té ni idea de castells. De fet, hi ha un moment en què explica que diu en aquesta carta... Diu, enguany ha vingut molta gent, perquè els castells són una època molt important. Estem en una època, el 1850, 1852, en què s'havia recuperat els castells a 9 pisos, un any abans havia fet el primer 4 de 9, i per tant estem en una època de... Diríem que els castells estan en la seva gran primera època d'or, no? Però en aquest llibre, en aquest article, explica, per exemple, diu, los castells de torres son los que para los andaluces son las corridas de toros. Hay hombre que lo sueña un año para otro, que habla 12 meses de lo que serán y otros 12 de lo que fueron, que en teniendo a vista tal diversión no hay poder humano que le distraiga de ella. Explica com la gent del Camp de Tarragona, aquest triangle Vilafranca, Baix i Tarragona, en què Torredembarra és gairebé al mig, doncs viu tant els castells i perquè els viuen d'aquesta manera. I explica una cosa que era molt característica de l'època, que és que la gent que feia castells eren les dues colles de Baix, però lo más chocante es que los de Baix no pueden hacer el castell entero, ni ningún otro pueblo puede lograrlo tampoco. La Riera, Tarragona, Torredembarra y algún otro pueblo prestan sus hombres hasta los terceros, como si dijéramos el primer cuerpo de la torre y los de Baix concluyen. És a dir, els de Baix eren castellers experts i eren els tècnics, els bons. Quan en sabem una mica de castell, sabem que a partir de terços en amunt és la gent més tècnica. Doncs aquí els Baix portaven aquests castellers i, en canvi, gent de les poblacions era gent que es posava segons o que es posava baixos. De fet, el Silvestre de Creixell o el Bertran de la Riera eren mítics castellers segons. Val? Aquí hi ha la primera cosa, que és que el 1852 Mañé i Flaquer diu «No se contentaron ya con el castillo de nueve limpio desde los segundos, sino que hicieron torres de ocho». En aquest moment hi ha... força gent que va arribar a creure que el primer 3 de 9 sense forra de la història dels castells es feia a Torredembarra aquí el 1852. De fet, hi ha bastants historiadors que ho han anat dient durant els anys, però vaja, amb el temps s'ha descobert que és molt difícil que si l'any anterior se va fer el primer 4 de 9 amb forra, un any següent se fes el 3 de 9 net. Com a torrencs ens agrada dir-ho, perquè clar, es perdria molt com a gent de Torredembarra que el primer 3 de 9 sense forra s'hagués fet a Torredembarra, però és molt complicat de poder assumir que va ser d'aquesta manera. Però vaja, el que és divertit és que aquesta crònica del 1852 per a molts és la primera crònica castellera que puguem tenir, i fins i tot també una crònica de la Festa Major, perquè parla també d'altres baix que s'hi van fer. I és, en aquest sentit parla també d'altres castells, com el Castillo de Cinco Pilares, el Castillo de Dos, vull dir que es van fer molts castells durant la Festa Major en aquella època, davant de la porta de l'església, i davant de Cal Serafí, es feien castells durant estona, i una colla anava amb l'altra, i quan una altra aconseguia un castell, l'altra hi anava, i eren en aquest moment en què les dues colles de Baix hi competien, i de fet deien que hi havia tanta gent venint-la a veure. De fet, en l'any següent, el 1853, el 6 de setembre, es publica una altra carta que dirigida al director del Mañé i Flaquer, que diu, en los pueblos de esta comarca, lejos de disminuir la afición a los castells, aumenta cada día, y con la afición progresa el arte de hacerlos, que debe también parte de sus adelantos al estímulo de la competencia. Els castells neixen a Baix perquè dos baix de valencians per dos germans Batet, enfadats entre ells, comencen a picar-se, parlant popularment, a veure qui fa la torre més alta. Per tant, els castells sempre han anat evolucionant, i més en el segle XIX, a partir d'això, diríem, de la competència. El que és curiós és que diu que a Torredembarra sempre s'havien vist molts baix, però no sé què va passar en 1853, que diu que a pesar de la afición que havia a tales piezas, a tales bailes, que la gente del pueblo representaba con trajes más o menos apropiados en las calles y en las procesiones, este año solo hemos tenido el de diablos, porque según vengo diciendo, los castells absorben toda la atención de vecinos y forasteros. Y tal era la afición castellera, que en 1853 només va haver-hi castells i diables, perquè tothom estava pendent dels castells en aquella època. Y hay un momento que digo, la fama de los obsequios de estos habitantes tributan a su querida patrona Santa Rosalía de Palermo, y la anunciada lucha de las collas castelleras atrajeron una afluencia extraordinaria de forasteros. Y a partir de aquí también comienza a explicar los castells que es van fer. Y n'hi ha un que sobta molt l'atenció, que diu, este any se ha vist aquí el prodigioso fenómeno de andar 14 passos al Pilar de 7 en folro. És a dir, Mañé i Flaquer diu que el 1853 un Pilar de 7 en folro, és a dir, la pinya, el folre i el Pilar, va caminar 14 passes a Torredembarra. I és com una de dels grans mèrits castellers del segle XIX, d'aquella època en què no hi ha imatges i el que ja és la tradició oral o escrita com aquest Pilar. Si bé Mañé i Flaquer s'ha posat una mica de tant en tant en dubte, el que és cert és que aquestes primeres cròniques, la segona és molt extensa, aquesta del 1853, esdevenen les primeres cròniques castelleres del món casteller i, per altra banda, ens fan també una mica de... ens serveixen per saber què passava en la Festa Major de Torredembarra des d'un punt de vista també literari. Altres historiadors locals, mirant l'església, mirant altres coses, també van poder saber quins vaig sortir i quins vaig deixar de sortir. Però en Mañé i Flaquer, en aquestes dues cròniques, posa un èmfasi del que significaven els castells per la torre. Per exemple, hi ha un moment que diu: en estos pueblos los castells excitan el mismo entusiasmo que las corridas de toros en otros puntos de España. Hay personas que no comen ni duermen para verlos y que pasan el año disputando sobre lo que se ha hecho en las fiestas pasadas y lo que serán las próximas. Confieso que también soy yo uno de los que rinden tributos a esos hombres de hierro, mal alimentados casi todo el año, dando caídas espantosas y repetidas, sufriendo la presión casi continua de brazos hercúleos que parecen magollarlos, dando y recibiendo enormes porrazos, y a todo eso tan firmes, tan serenos al empezar como concluir. Y son muy chulas de fer de fechiras, si las busqueu por internet las podreu llegir senceres, i són molt boniques, perquè Mañé i Flaquer, que va ser director del Diari de Barcelona durant més de 20 anys, és potser un dels grans homes que ha vist néixer a Torredembarra, i dos, també perquè al Diari de Barcelona trobem dos cartes que tots els historiadors castellers han fet servir i que sobreexpliquen a través de la nostra pròpia Festa Major, no? com eren aquelles festes de mitjans del XIX.
De fet, eren cròniques que es feien antes, com dirien alguns.
Sí, molt literàries i molt personals. De fet, són cartes al director,
sí.
Perquè Mañé i Flaquer començava fent crític de cinema, després va anar fent altres coses, Però vaja, que també donaria per parlar del mateix Joan Mañé i Flaquer, una persona que no oblidem que el rei Alfons XII o Antonio Cánovas del Castillo, que era president del govern, els hi consultaven bastantes coses, li van consultar bastantes coses durant la seva vida, perquè era una persona molt influent tant a Barcelona com a l'Espanya de mitjans del segle XIX.
Guillem, com sempre amb aquestes històries de Torredembarra, mai més ben dit, història viva i de la més recent, de fet, i a més avui amb una figura que ens toca de prop, periodista ben reconegut, que de fet existeixen ja fa molts anys els premis de periodisme Mañé i Flaquer.
Exacte.
I que donen nom, doncs, de fet és un dels premis més, amb més prestigi de tot l'Estat, no només a nivell comarcal ni a nivell català, sinó són uns premis de gran valor a nivell estatal.
Sí, sí, sí. Crec que Torredembarra té altres mancances de posar en valor els seus personatges històrics, com per exemple quan parlàvem de Jaume Xalà en un altre capítol.
Sí.
De la jungla, però en canvi Mañé i Flaquer sí que diríem que se li ha retut homenatge. Ara només falta que algun dia aconseguim que tenir un nano de tota aquesta gent i que els nanos de la Festa Major siguin aquests torrencs il·lustres i torrenques il·lustres que han vist néixer al nostre municipi, que seria una gran manera de posar-los en valor també.
Un missatge directe a l'Ajuntament de la Torre.
Sí,
i una...
a tots plegats, perquè és una
Exacte,
qüestió de poble,
sí,
tot plegats.
Sí. Gràcies com sempre, Guillem Bargalló.
Fins la propera.
Salut.
Adéu-siau.
Tal dia farà un any. Amb Guillem Bargalló.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Ai, la Chita, la Chita. Jordi.
Bueno, el Guillem Bargalló sempre ens il·lustra amb grans històries. Aquest ens ha transportat
molt
a una
bona
època. Jo em sentia a la plaça, davant de l'església, a la plaça a Cal Serafí, veient castells com pujaven. A més, castells espectaculars, Estem parlant de castells de 8 i de 9, i torres, pilars que caminaven. Poca broma, el nivell de castells que es va arribar a mitjans del segle XIX.
De fet, és una de les tradicions catalanes més arrelades, sobretot principalment aquí al Camp de Tarragona, que és on van néixer, a Valls, però també que avui dia s'ha estès fins i tot a la Xina, que hi ha colles castelleres a la Xina. Clara, tu ets seguidora dels castells?
Jo soc, m'encanten, m'agraden molt. El que passa que no soc, també m'he quedat una mica lluny geogràficament i no soc seguidora assídua així de cada cap de setmana i totes les trobades. Però sí que em meravellen. Quan els puc veure en directe, penso que és quasi com màgia que allò s'aguanti. Ho trobo molt emocionant, de veritat.
I sobretot pels valors, no? Que és el que heu fet. Mira, un dels valors que heu transmès al món científic és la unitat, no? La perseverança, sí, sí. I l'equilibri, no? Amb aquesta situació pandèmica. I això són els valors principals del Castell, no? Jo recomano molt seguir els Castells. I t'ho diu un, Clara, que quan jo treballava al diari, al Punt, no seguia la crònica castellera, però em va tocar per primera vegada fer una crònica castellera. Imagina't, jo no en tenia ni idea, i em toca fer una crònica. L'endemà el telèfon del Punt no va parar de sonar de les crítiques que vaig rebre com a cronista casteller. Ara sí, ara ja domino bastant, però...
En descàrrec de l'Albert s'ha de dir que el públic casteller és molt, molt exigent.
Molt exigent. Tenen la pell molt fina i... Bueno, jo ara ja ho entenc, no? Però, clar, al principi no ho entenia, vull dir... Clar, quan utilitzes el seu argot, ja, doncs ja ho acabes entenent, no?, una mica aquesta pell fina, no? I que la seva reacció va ser, doncs, jo crec que... Clar, llavors no ho entenia, però ara, amb el pas del temps, com dic, ara la reacció l'entenc, no? Però, clar, si no en tens ni idea, i la teva directora et fot aquest bollastre, però Mercè, que jo no...
És la novetada.
Però bé, molt divertit, eh? Després, amb el pas dels anys, m'hi ha fascinat i molt, m'encanten els castells i penso i recomano seguir-los perquè no només veure-ho és espectacular, sinó sentir-ho, eh? Sentir-ho i com es viu des de peu de plaça. Vaja, val molt la pena. De fet, amb els anys...
L'emoció aquesta col·lectiva, ja no és només el Castell, però quan estan a plaça, cada cop es fa aquell silenci expectant de... No? De...
Sí, sí.
Que hi ha com una emoció a l'aire, bueno, no sé, jo ho trobo això, emocionant.
Sí, sí, és espectacular. De fet...
Molt millor que els toros.
Home, i tant.
Ara dirà la Clara que hi és taurina, que no crec.
No, mira, jo sí que no.
No trobarem una plaça a la plaça de les Ventes o a la Maestranza.
No m'hi trobareu a mi, no. I si van castell, sí. Si no...
Home, així a la plaça... Ara no és la plaça de toros a Tarragona, ara és la Tarracorena, però sí que abans era plaça de toros i s'hi feia el concurs de castells. Que a veure si el 2022... El tema del Covid, doncs hi ha les mesures, ja poden permetre doncs, que es pugui tornar a fer el concurs de castells i veure aquests castells tan espectaculars de les últimes edicions.
A veure.
Jordi, te l'has merescut, eh? És la primera cosa sensata que escolto aquesta nit.
Aquesta nit en els quatre programes, en els quatre episodis.
La Clara s'ho està passant pipa, eh? No, Clara?
Ai, sí, tant.
Mira, parlant, clar, tu, Clara, passes d'abans de la pandèmia que els mitjans pràcticament no et feien cas a que et truquessin a partir del març del 2020, et truquen pràcticament, si no cada dia, cada dos dies. Com portes aquest canvi a la teva vida?
Mira, al principi molt mals de panxa.
Sí?
Cada cop que sabia que havia... Ui, sí, sí, perquè... Bueno, més amb això d'estar a primera línia o no, de ser al centre d'atenció, no és una cosa que vagi amb la meva vessant de formiga que deia abans. I el que passa que per responsabilitat em semblava que ho havíem de fer i que havíem d'intentar ajudar a explicar, igual com fem classes de física primer a la universitat, no? I que intentes posar paraules entenedores, coses que són difícils, doncs ens va semblar que, bueno, parlo en plural perquè amb això ens hem posat tot el grup de recerca, doncs ens va semblar que era un paper que havíem de jugar també, si podíem. Però molts mals de panxa al principi, cada cop que havia de sortir, sobretot en directe, per televisió, per ràdio o així, bueno, no t'explicaré els viatges al lavabo, eh?
Sí? Doncs mira, t'he de dir que comuniques molt bé, eh?
Moltes gràcies. Això jo crec que són les hores de física de primer.
Sí.
Que o t'esforces en ser pedagògica i comunicar o estàs fracassada com a professora.
Bueno, de fet, comunicar no és fàcil, eh? No és gens fàcil. I posar-te davant d'un micròfon i d'una càmera fa respecte, eh? Nosaltres perquè ja estem acostumats i perquè ens hem format per això, però jo entenc, hi ha gent que pateix molt quan puja dalt d'un escenari o parla davant d'un micròfon. Jo, de fet, he vist gent gairebé plorar perquè no li sortien les paraules,
sí,
no?
Sí. Clar, és que tampoc tens formació o no tenim formació, no?, per posar-nos davant d'una càmera o d'un micròfon, no?
Sí. Tot i això, cada cop la comunicació, en l'expressió més àmplia, s'utilitza molt a les empreses, a les institucions, i no només pels professionals de premsa, de sala de premsa, del gabinet de comunicació, sinó també amb aquests professionals com vosaltres, que sou especialitzats en certa matèria i que en situacions com la que hem viscut és importantíssim, doncs, que comuniquin i sobretot que parlin el llenguatge planer que parla la ciutadania, no? Al final, no? Això entenc que com a docent, Clara, també ho trasllades als alumnes, no? A vegades, no, si ens poséssim a parlar tots tècnicament, doncs difícilment aquell que no hi està acostumat a escoltar-ho, doncs ho entendria, no? És a dir,
clar, i això
és traduir,
una cosa,
no?
Que els científics ens costa una mica a vegades, no? El fer el salt cap al, no, la direcció que toca, i fer-te la idea que no és el mateix parlar amb uns companys de la mateixa branca que tu, o parlar amb nens de P3, no? Jo he intentat explicar nens de P3, que era un virus i coses d'aquestes, no? Relacionades amb la pandèmia. I clar, has de fer un salt cap a ells i buscar la manera de comunicar. No és fàcil, no?
Per cert, hi ha bon rotllo entre l'Àlex Arenas i l'Oriol Mitjà, o no n'hi ha?
No ho sé, no
sé, la punxa, l'Albert, no,
és que a mi donava aquesta sensació, no? Doncs que no eren amics per anar a sopar junts.
No passa, no, jo no l'he preguntat mai. Jo he coincidit amb ells algunes reunions i he vist un to cordial, però si queden per anar a sopar, això no l'havia preguntat, la veritat.
És que el Twitter, com sempre diem aquí, el carrega el diable, eh? I a vegades no saps. Sí. Sí, no? No et passa? No sé si tens Twitter o l'utilitzes sovint.
Bueno, el Twitter jo l'he fet servir durant la pandèmia, abans no l'havia fet servir mai perquè m'atabalava. I la veritat és que espero que s'acabi tot plegat per deixar el Twitter també.
Perquè, sí, senyor.
És un lloc una mica especial.
Sí, jo també
un
ho
bon paral·lel, que tornant al principi del programa, sí, és un bon paral·lel on les coses a vegades són massa complicades, em sembla.
Sí. Això sí que és una autèntica jungla, a Twitter, perquè allà et trobes fins i tot dinosaures d'aquells que et pensaves que ja no existien, i sí, encara existeixen, personatges.
I trobes aquells monos, també aquells monos que a la selva, que són molt pesats, sí, sí. Com se diuen els...
Sí, home, aquells que són petitets, no?
Els mandrils, els altres.
Els camacos, no?
No, són camacos? No, camacos són els de Barcelona. Pixapits, camacos...
Bueno, la Clara és torrenca ja, eh? No et passis.
Home, però la Clara no és, no és pixapí.
Ah, no?
No.
O és pixapina? O no?
Però tu, Clara, no ets de Barcelona.
Jo tinc el títol de pixapina ja des de petita, perquè barcelonina que estiueix a fora...
Però tens relació amb
pixapina, però vaja, és el que sóc, eh? Molt d'orgull.
Clar,
no,
i tant,
problema.
Home.
Doncs no se'l nota
massa. I que maco que és tot. Sí, sí.
Sí, sí, tant.
No se li nota l'accent.
Ara ja l'he vist a Barcelona, per això, eh? No sé si mantinc el títol de pixapina.
Sí, 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 sí. No, no, és a dir, sí que t'entenc, però mi... no, home, jo entenc que no, ara és Torrera. Home, ara ho descobrirem. Si diu aigua, és que és de la Torre. Si diu aigua, és que és de Barcelona. Tu què dius, aigua o aigua?
Aigua, aigua.
Bé, ja està, i dius aigua. Got o bas?
Got.
Ja està.
Anem bé, eh?
Anem bé, per això ha sigut pregonera. I és que jo ja...
Ha fet l'examen abans, oi?
Ha passat l'examen.
Clara, t'agrada llegir?
M'agrada llegir, sí. Sí, m'agrada molt.
Bueno, doncs mira, ara t'arribarà una recomanació que sempre ens fa la directora de la biblioteca Mesa Maria Antònia Torredembarra, l'Anna Merino, que doncs a cada convidat o convidada li fa una recomanació.
Llibre de la selva, amb Anna Merino.
És per mi tot un honor poder-me adreçar a la Clara Prats amb una recomanació de lectura. La Clara és d'aquelles dones que mai no deixaries d'escoltar. Em va encantar el pregó que va fer per la Festa Major d'enguany. Allà deia que venia a Torredembarra a desconnectar. I he pensat, dóna-li algun llibre que l'alliberi de tot. Però no sé si una professional com ella pot desconnectar. Deu tenir el cap sempre en marxa. Segurament tot el que llegeixi, d'una manera o altra, li serveix per la feina i per la vida. L'abril d'enguany rebia el Premi de les Matemàtiques i Societat 2021 de la Fundació Ferran Sunyer, també amb l'Àlex Arenas, i era per contribuir a fer visibles les matemàtiques com a eina de resposta fonamental per al repte social que ha significat la pandèmia. La Clara a Twitter donava les gràcies a la Fundació Ferran Sunyer perquè les mates han estat una eina imprescindible en la comprensió i la gestió d'aquesta pandèmia. I he pensat que potser li agradaria aprofundir en la vida i obra de Ferran Sunyer. Així que li recomano una novel·la magníficament escrita per Màrius Serra, que li va valdre també un premi, en aquest cas el Sant Jordi de l'any 2012. Segur que la Clara sap que Ferran Sunyer va ser un matemàtic molt especial que va assolir projecció internacional. Va néixer el 1912 i no va anar a escola, era autodidacta. No el van portar a escola perquè era tetraplègic, però va llegir molt a casa seva. Ho va llegir tot. Era una persona brillant i amb una actitud molt positiva davant les dificultats. La seva mare i les seves cosines es van dedicar en cos i ànima a cuidar-lo. La novel·la es titula Plans de futur, que és una llicència de l'autor. I, per mi, té més a veure amb aquesta visió fresca de la vida que tant Ferran Sunyer com la Clara Prats ens han demostrat. Clara, el tens editat per Proa, en butxaca i en tapa dura. Espero que t'agradi. I si aquest ja te l'has llegit, et recomano que passis algun dissabte per la Biblio amb la teva canalla i buscarem algun llibre ben xulo per tu o per compartir quan aneu a la platja o per l'estona d'abans d'anar a dormir. Una abraçada i gràcies per tota la feina tan ben feta que fas.
Que maca que és l'Anna Merino, eh?
Doncs sí, bones recomanacions que fa. Clara, què t'ha semblat la recomanació de l'Anna Merino?
Doncs una molt bona recomanació, sí, sí. El poso a la llista dels llibres que he de comprar, o el vaig a buscar a la biblioteca, ja veurem, i sí, sí que me'l llegiré, sí.
M'adona la sensació que tens molt bon rotllo amb l'Anna Merino, no?
O no? Com si el tingués després de tot el que m'ha explicat.
Però hi vas molt, a la biblioteca, mestra Maria Antònia?
No, hi hem anat, a l'estiu anem un parell de vegades amb els nens a buscar lectura.
Molt bé, molt bé.
Sí, allà a la sala d'infantil, la que tenen entrant amb Esquerra, i allà aquest estiu ens vam passar un matí ben bo, d'aquests que plovia, mirant contes i agafant llibres i tot, sí, sí.
Home, hi ha una senyora biblioteca, a Torredembarra.
Sí, 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 la veritat és que està molt bé.
És molt xula, és molt xula. O no, Jordi?
Esclar que sí, sí, a veure, i a més, vam fer un salt molt gran quan s'ha de fer aquesta nova biblioteca, no fa tant temps, deu fer una dotzena d'anys, que abans me'n recordo que havia estat en autèntics, no zulos, però espais molt petits, i vam passar, diríem, d'estar tercera divisió a primera divisió.
Com?
Clara, a nivell de lectura, de llibres, quins llibres has llegit últimament? Quins llibres et trobaríem a la teva tauleta de nit?
Doncs ara mateix, des dels últims 18 mesos, molt pocs, perquè tinc molt poc temps de llegir. Llegeixo molta novel·la històrica, però aquests mesos han sigut bastant complicats per trobar-hi forats. Hauria d'anar bastant enrere en el temps per trobar llibres, uns quants llibres que hagués llegit.
I com ho feies per esvergir-te de tota aquesta situació, que devia ser molt estressant en la primera època pandèmica?
La primera època és que no podies esvergir. era feina el primer mes. Jo crec que treballava 12-14 hores cada dia sense desconnectar, i quan no estava a l'ordinador seguia connectada al mòbil o... Va ser molt, molt, molt intensiu. I les poques estones que desconnectava estava amb els nens. Sí, o sí que poc. I al final, aquest any i mig, he pogut desconnectar la setmana, 15 dies que he passat aquí a la Torre, que no tenia wifi, i al final és la manera de desconnectar del món avui en dia, no tenir wifi.
Sí, sí. Jo desitjo no tenir telèfon, però no hi ha manera.
No, jo l'he hagut de deixar a casa. No em vaig atrevir a tant.
Clara, els teus fills s'han acostumat a que siguis mediàtica?
Doncs s'hi han resignat, però no els hi apassiona, no els hi agrada gaire,
no els hi agrada,
són més discrets ells. Però l'avantatge és que això s'acabarà, perquè la pandèmia s'acabarà i tan aviat com he aparegut desapareixeré jo. Ja no crec que em vulguin per explicar res als mitjans de comunicació, així que tinc data de caducitat i ben contenta.
Segons la història, hi ha una pandèmia d'aquestes característiques i dimensions cada 100 anys, almenys aquí a Europa, no?
Sí.
És a dir, que d'aquí 100 anys, jo ja estaré bé a saber on, jo i vosaltres, eh?
Estarà escalda, també.
No, calvo ja ho soc gairebé, però...
Encara més.
Encara més. Però vull dir que fins d'aquí 100 anys no cal patir més, no?
Ja veurem, perquè la gent que no estudia fotis, el tema, Clara, diuen que amb el canvi climàtic la cosa es pot complicar una mica, i el període aquest entre pandèmies es pot escurçar una mica. Però esperem que ens doni una treva d'uns quants anys,
Per cert, només els hi faltava, només els hi faltava als palmeros de Canàries passar la pandèmia i au, el volcà aquell que explota, té tela,
Sí,
és allò que diem, que quan no és un all és una ceba, que ho diem molt en català. Sí. És una llàstima, de veritat.
Acabem bé.
Sí, home, sí.
Acabem parlant de la Clara quan ha vingut aquí a Torredembarra, la Clara Prats, a desconnectar. Com desconnectes, sí, aquí a Torredembarra? Vull dir, t'imaginem passejant per la platja, anant més per la part d'interior en bicicleta. Com ho fas, això, per esvergir-te de tants números del teu dia a dia laboral?
Mar. Sí, al mar, a la platja. També tenim una barca petita aquí al port de Torredembarra i sortim a navegar una mica. I sí, al mar. És el gran aliat.
És com tu, Albert, és de mar.
Sí, és de mar com jo. Jo també tinc una barqueta, Clara.
Sí?
Jo tinc un llagut català.
Oh, quina enveja.
Sí, t'agraden? Són molt macos.
Sí.
Ens ho passem molt bé. Al meu fill li encanta. I el mar és, de fet ho he dit, més d'una jungla, que a mi és un dels llocs on més em relaxo. Perquè no sé què té, bueno, sí que ho sé el que té, que és una pau infinita, però és el lloc on més em desconnecto de tota la capa de terra. I mira que també vaig a la muntanya, però és que el mar és... té alguna cosa especial que
sí,
ens fa desconnectar.
Sí, suposo que és, no? Les onades, aquesta cosa com periòdica, no? Que entres com en ressonància, diríem.
Sí.
No?
Sí. Totalment.
No sé. Fora de temporada, per això,
Sí, no? Fora de temporada, sí.
Al setembre.
Sí.
Home, o a l'hivern. 15...
No, fins i tot jo a l'hivern també surto, vull dir, no... I tant. Sí.
Home, el 15 d'agost la platja de la Torre no relaxa massa,
No, però vaja, desconnectar pots desconnectar,
sí, sí,
bé,
sí. Aquell bullici que hi ha, doncs, és diferent.
Sí. Però bé, tenim una bona platja, Jo crec que és dels atractius més macos que hi ha.
I al final es tracta de fer els horaris inversos als que fa la resta de la gent, no? A la primera hora.
Sí.
Es pot trobar també la tranquil·litat a l'agost, sí.
Sí, sí. O banyar-te al vespre. Bueno, ara no ho sé, perquè, no sé... Clar, quan acaben el servei de salvament, bueno, sí, et pots banyar perquè estàs sota la teva responsabilitat, no? Però em feia molta gràcia aquest estiu, m'hi he trobat en més d'un dia... que posaven la bandera vermella vaja, jo que m'he banyat, clar, jo sóc d'allà i m'he banyat amb onades que feien 4 metres, però avui en dia l'aigua es tira un pet i posa la bandera vermella. És brutal. I a més m'he trobat turistes que al·lucinaven aquest estiu, perquè clar, ens venim a banyar. Sí que hi ha una mica d'onatge, però tampoc... A veure, hi ha una mica de maror. La maror tampoc és una mar de tramuntana,
diguem.
Clar, però
diguem. A vegades hi ha mar de fons que tampoc es veu molt a primera vista, no?
Sí.
Però, en canvi, és perillosa.
Sí. I els corrents, aquests corrents que poden complicar una mica l'existència.
Sí, però si et banyes a vora mar, és a dir, si no t'endinses...
Clar, això sí.
No passa res. Passa que jo entenc que ho fan perquè, clar, hi ha molt, molt d'irresponsable, eh? Això ho arribo a entendre. Però, clar, jo que ja et dic és que m'he banyat en mar de mitjorn que fa onades de 4 metres i baixant, agafant les rajans de tota la vida que ho dèiem aquí i no ha passat res, no? Però, clar, no res, historietes. Això és que em feia gran, jo.
Qui diria a la Clara Prats? Qui li diria a Clara Prats, física i una de les expertes doncs, en aquest comportament doncs, de la pandèmia, que acabaríem parlant de banderes vermelles, de mars i de mar de fons?
Sí, sí, bueno, hem parlat de moltes coses. Home, jo m'he passat molt bé, Clara, i tu?
Ah, jo també,
Ha sigut un plaer, eh? Tornarem a convidar, eh? D'aquí 100 Vinga. Anys, no, bueno, 100 anys
cent
no, però...
mica menys, una mica menys.
No, com que deia que ja passarà a no ser mediàtica, doncs clar...
Quan ja no sigui mediàtica, la tornarem a convidar, perquè
tu deixaré
un moment de...
Ho haurem de deixar al testament. Quan jo me mori, vull que torneu a convidar a la Clara Prats. No, en sèrio, ha estat un plaer, Clara.
Ha estat meu.
Ens hem passat molt bé, hem après coses també és
hem
molt
après
important.
Molt, sí.
I hem conegut com ha viscut una persona que ha estat doncs, molt mediàtica, perquè és experta en aquesta matèria doncs, del comportament d'aquest virus.
No? De nosaltres onades.
Sí, exacte, de les onades. Ostres, que déu-n'hi-do, les onades que hi han hagut. Ostres. A més, quan ja t'avançaven que passaria allò, ja t'agafava el canguelo a sobre. Tu ara hi tornem a ser un altre cop.
Una altra vegada.
Sí.
Però jo em quedo amb això que ha dit, de que en pocs mesos, amb els que tenim a les dits de les dues mans, ja tornarem a una vida més o menys normal. Per tant, ens quedem amb aquest missatge optimista. Moltes gràcies, Clara. Fins a una altra. I bueno, a veure quan ens veiem per aquí a Torredembarra. Et veiem navegar amb la barca.
Sí, i tant.
Sí, qualsevol dia d'aquests. Sí.
Vigila, no xoqueu amb l'Albert, però, si us trobeu les dues barques en alta mar.
Home, ja és difícil xocar.
Jo l'Albert el veig una mica kamikaze, amb la barca.
Però el mar és molt gran, ja és difícil xocar entre embarcacions.
Sí, però...
Però bueno, sempre n'hi ha algun que es distreu bevent cervesa, i clar, o no cal que begui cervesa.
Per això ho deia, per això.
Sí, no és el meu cas, jo bec te i aigua.
Sí.
Clara, una abraçada, moltes gràcies.
Fins una altra.
Una abraçada a tothom. Que vagi molt bé.
Adéu. Doncs fins aquí la jungla de la Torre d'avui, aquest quart capítol amb aquesta formiga que s'ha autodefinit, Clara Prats. Recordem que ella és física i ha sigut una de les expertes en com el Covid-19 s'ha comportat a la nostra societat amb aquestes onades que hi han hagut. Albert, què t'ha semblat?
Perfecte. Una entrevista que m'ha encantat amb la Clara. De veritat. Un plaer ha estat.
Doncs vinga, us esperem el pròxim dia 15 en el pròxim podcast de La jungla de la Torre.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat, amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.